A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
La tasca social d'aquesta entitat i les persones que l'integren. Autisme al cinema, sèries i literatura. Benvinguts i benvingudes al primer podcast de 2025 d'Aspercam, en el que avui parlarem sobre com les sèries de televisió, el cinema i la literatura ens han apropat a conèixer històries o personatges que tenen alguna relació amb la condició Aspergertea. En parlarem l'Anthony, la Eva, el Rubén i la Laura, que viuen alguns d'ells en primera persona la condició o com a familiars. I qui us parla? Alexander Hernández, membre de la Junta Directiva de Aspercam. Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Molt bé. Gràcies. Bueno, avui parlarem d'aquest tema que és del cinema, de les sèries. Qui vol començar? Quina sèrie o quina pel·lícula? Millor, comencem per les pel·lícules. Quina pel·lícula els ha marcat, és significativa per aquest tema? Què? Rubén? Sí.
Vinga, va, que Rubén, tenim molt temps, tu.
Vinga. Ah, doncs em passa per parlar. Bueno, les pel·lícules... Jo me'n recordo que jo vaig ser diagnosticat amb 8 anys, llavors no era molt conscient de la meva condició ni de reflexes en el camp de la ficció. No va ser fins a més tard que vaig començar ja a consumir doncs, més coses de cinema, literatura, sèries i tal. I pel·lícules, realment no hi ha cap que m'hagi marcat, són més sèries i literatura, que si sí, voleu ja parlem
ja
més tard.
Sí.
De pel·lícules de gran, crec que la que més em va agradar, no només perquè tracta el tema d'autisme, sinó també perquè tracta altres temes relacionats, és un curt d'animació que es diu... és una pel·lícula. Max and Mary. On veria en Max? Una de les dues, però bueno, que tracta no només el tema d'un dels personatges que és Asperger, sinó també tracta altres temes com pot ser doncs, depressió, l'ansietat, els problemes de vida diària, no? És un home que viu a Nova York i que manté una amistat en correspondència amb una nena d'Austràlia, no? I al final tenen una relació d'amistat al llarg dels anys que, bueno, que a poc va construint diferents situacions quotidianes i no tan quotidianes, que, bueno, que m'agrada molt perquè no només reflexa les dificultats de que pot ser autisme o l'Asperger, sinó altres vessants de la vida, no? De les dificultats de la vida.
I et va semblar interessant.
Sí, m'agrada molt, la veritat.
D'aquí una estona, o de fa temps, que van sortir moltes pel·lícules i sèries relacionades amb l'autisme, on hi ha un personatge central, diguéssim, en la pel·lícula, que és una persona diagnosticada amb autisme. I en quina pel·lícula t'identifiques o t'ha marcat?
A nosaltres ens va marcar molt. També ho vam veure quan el fill el teníem recent diagnosticat i d'alguna manera comences a conèixer el trastorn, comences a conèixer de què va, no? D'això que tenim al davant però no ho agafem. I una pel·lícula que a nosaltres ens va marcar molt i està molt ben feta i l'actriu, la Claire Dance, crec que és, té un paper impressionant, és Temple Grandin. És una pel·lícula que està molt ben feta, es parla una miqueta en general de tot el trastorn, per exemple, de la propiocepció, no? D'aquesta necessitat que tenia... Una escena que ens va marcar molt és la necessitat que tenia Temple Grandin per ser abraçada, però no podia ser abraçada per persones. O sigui, es va construir una màquina, perquè ella realment és un geni, es va construir una màquina que li donava abraçades, perquè ella necessitava aquesta sensació de sentir-se apretada, abraçada, però no per persones, no? Que també et parla una mica de l'anticipació. La persona autista se sent còmoda quan les coses estan més planejades, més anticipades. Una persona saps com t'abraçarà, depèn del moment, no? Quina olor farà. Una màquina sempre era el mateix, no? I amb ella la relaxava molt.
I tens la previsió de que et donarà un...
I tu controles l'estona, que et donarà l'abraçada, la pressió, tal, es va construir una màquina. Però ja no només això, no? Va ser la primera persona autista que jo... crec que és així, en primera persona va parlar de lo que, era l'autisme, no? com a persona afectada, va posar paraules en allò que totes les persones autistes, moltes no verbals, no podien dir, i ella es va sentir una mica com la portaveu de totes aquestes persones que no podien expressar què passava pel seu cap. I a mi em va ajudar a entendre que el meu fill, el seu cap, ho tenia tot claríssim. Una cosa és que no ens ho pogués dir a nosaltres o que no ho pogués expressar en termes que nosaltres ho puguem entendre. Però ell ho tenia claríssim al cap, i això, una de les pel·lícules que ens va ajudar i ens va marcar molt, que després està el llibre Pensando en imágenes, és Temple Grandin.
És important com potser que hi ha un director que pugui, diguéssim, recopilar tota aquesta informació i transformar-la en un guió, en una pel·lícula on tot estigui ben documentat i ben explicat, no? Laura, quina pel·lícula?
Jo he preparat tres títols. N'hi ha un que no parla de quina discapacitat té, però és un pel·liculon per mi, almenys, és Forrest Gump, no? Que parla de que el protagonista té discapacitat, no es parla de quina, però amb el temps veus que els comportaments que manifesta entrarien perfectament dins de l'espectre autista, no? Les dificultats sociocomunicatives, aquella perseverança en aquells interessos, no? Quan es posa a jugar a ping-pong, quan es posa a córrer, quan es dedica a la pesca, no? A explicar de forma desinhibida, no? Al fil de la pel·lícula a persones que ell està sentat en un banc i va explicant, no? La seva vida a persones desconegudes. Crec que hi ha característiques que perfectament el podrien definir. Llavors, quan la van fer, que crec que va ser l'any 94, justament el DSM-4, que va haver de posar el síndrome d'Asperger, vull dir que tampoc no es va parlar en cap moment de la condició, però sí que crec que podria encaixar i que podria ser un personatge que per les persones que vulguin entendre una mica la ment autista, pues podrien trobar amb aquest film.
Jo crec que va donar de parlar aquesta pel·lícula, perquè la gent deia, i aquest personatge, qui és? Per què fa això? No?
Sí, sí. Bueno, crec que es veu una part molt humana, molt perseverant, una part positiva, no? també de les persones amb la condició que quan s'hi posen poden aconseguir, que són molt vàlides amb el que es proposen i que poden tenir pues, parella, fills i molts mites que hi ha al voltant de l'autisme i que crec que reflexen bé. Bueno,
aquesta és la primera, Forrest Gump.
Sí, no? Sí. Després n'hi ha una que em va agradar molt també, que visibilitza l'autisme femení, que es diu Larga vida i prosperidad, que bueno, gira al voltant d'una noia jove que està ingressada així en una residència i bueno, té un toc així també una mica d'humor, però visibilitza molt bé l'autisme femení, perquè el que fa és escriure com un guió per un concurs de la sèrie Star Trek. I bueno, i mentre passa tot aquest recorregut, perquè ella en definitiva el que vol és demostrar a la seva germana pues, que és una persona capaç, i mentre pues, visibilitzes tot el que passa a la pel·lícula, i crec que està fet també amb molta gràcia i amb molt respecte. I per últim, fa poc que vaig descobrir un curt molt xulo que es troba a YouTube, que es diu Los zapatos de Luis, que també està molt bé, és molt bonic i bueno, no us dic res perquè és molt curt.
És molt curt.
Però és molt, sí, està també tractat
es pot trobar
amb molt
YouTube.
Respecte. Sí,
sí
crec
títol?
Que Los zapatos de Luis.
Los zapatos de
sí,
Luis.
Sí, i inclús quan anem a fer xerrades a centres educatius, crec que, o si tens algun fill, algú que ens escolti, no? Que acaba d'arribar al diagnòstic, crec que explique d'una forma molt gràfica en què consisteix.
Molt bé, tenim ja 1, 2, 3, 4, 5 pel·lícules. Toni, volies parlar d'alguna pel·lícula o vols parlar més endavant?
Sí, parlaré molt breument perquè després vull parlar de literatura.
Molt bé, fantàstic, perquè també parlem de llibres, de literatura, d'acord.
Sí, molt bé. Bueno, primer de tot, voldria expressar que sento un gran respecte per l'art, de totes les formes d'art, perquè l'art moltes vegades explica molt millor que els llibres tècnics o que les explicacions científiques sobre les coses. L'autisme queda reflectit en totes les formes d'art. Si és en el cinema, potser cal anomenar la primera pel·lícula que es va atrevir a parlar d'això seriosament, que és Rain Man. I de sèries, bueno...
Jo crec que és la més antiga, no?
Sí,
que va començar a parlar d'aquest tema. Sí. No? És la primera, molt bé.
De sèries n'hi ha moltes. Avui en dia es consumeix potser massa sèries.
Sí.
N'hi ha alguna que potser val la pena. Jo només anomenaré una de la televisió francesa que es diu Astrid Raphael. Crec que es va exportar amb el nom de Bright Minds. No ho sé, no estic molt segur. És una policia autista. M'agradaria també anomenar, i amb això acabo, una cançó que a mi em va marcar molt, té uns quants anys, i és de Golpes Bajos, que es diu No mires a los ojos de la gente. És una cançó molt inspiradora.
Sí, jo la conec.
I amb això acabo i després ja parlaré de llibres.
Molt bé. Bueno, jo tinc també una pel·lícula que he vist amb la família que es diu Goyo. La coneixen? Sí, Goyo és una pel·lícula...
No té massa temps, aquesta pel·lícula.
No, és, com... em sembla que és 2024.
Sí,
és una pel·lícula argentina que parla justament d'una persona molt lligada al món de l'art, no? Que és guia de museu i s'enamora d'una vigilant del museu. Bueno, i passen coses molt interessants, és el tema de la relació amorosa, no? M'agrada molt aquesta pel·lícula i em sembla que també és molt respectuosa i té un tracte molt, molt seriós del tema de l'autisme. Molt bé, què tal si passem ara a la sèrie? Ja tenim un recull de pel·lícules per compartir, perquè tots els que ens escolten ara les puguem buscar i poder veure en família o com que vulgueu. Sèries. Molt bé, quina sèrie? Eva,
jo
tens
crec,
les la teva
sèrie,
tu? Jo crec
que els Laura? Tres parlarem d'Atípico.
Sí,
que
sí? La veritat és que jo crec que Atypical és una sèrie que dibuixa molt bé, no només quan hi ha una persona autista en una família, sinó com repercuteix a la resta de membres, no? El pare, la mare, com es pren la mare el diagnòstic, la germana... aquells conflictes, no?, que poden aparèixer entre germans, entre matrimonis, no?, per què no dir-ho, al final, si hi ha, parlo des del punt de vista de mare, no?, perquè aquí pues, cadascú pot parlar del punt de vista personal, no?, però quan t'enfrentes a la paternitat ja és un viatge en el que és desconegut, no?, que no saps què passarà, tot és una aventura.
Pots explicar una mica en què consisteix Atypical?
Sí, pues Atypical és un noi en una família nord-americana. Els seus interessos restrictius en aquest cas són els pingüins, però si treus els pingüins, en comptes de pingüins tu poses trens, dinosaures, no sé, còmics o superherois, pues estaries parlant d'un gran ampli nombre, no?, de persones autistes, no? I de fet és pues, com es desenvolupa aquest nen fins a arribar a la universitat, tots els reptes, és ja un nen gran, o sigui, un adolescent, i bueno, i surten pues, tot, no?, les primeres relacions amoroses, com veu ell pues, la relació amorosa, com comença a veure els pares, quina relació té amb la seva psiquiatra, psicòloga, no? O sigui, hi ha una sèrie de vicissituds, no?, de vivències que expliquen una mica com en una família impacta aquest diagnòstic.
A mi m'agrada molt la relació de la germana i el noi, no? Perquè és una realitat, és una relació de veritat, no? És, d'acord?
Sí, la germana és molt canyera, la germana l'entén, però en realitat li pega molta canya, no?
Sí.
Jo també és la sèrie en diferència que recomanaria més, perquè crec que el protagonista no és Sam, l'autista, sinó que realment el protagonista és l'autisme, com el viu la mare, com el viu el pare, i tot el que passa és com molt real, també la psicòloga inclús, com l'acompanya.
O l'amic que té.
L'amic, sí, i ell, bueno, que busqui la independència, que això és a les altres temporades. És una sèrie que podem trobar a Netflix, sí. És bastant coneguda, i la veritat és que està superbé, i jo la recomano moltíssim.
Eva, volies dir-ho.
Sí, jo vull recomanar també una altra sèrie que no és tan coneguda, que és Parenthood. Paternitat. A Parenthood també és una família molt extensa, però un dels protagonistes és un noi autista. I com, sobretot els primers capítols, com es tracta el diagnòstic quan una família, uns pares, no?, li ha d'explicar a la resta de família, el meu fill és diferent, i tens a l'avi que t'estan dient, això sou els pares moderns que teniu moltes punyetes, això és que cada nen és diferent, això, no diguis tonteries, tu de petit eres igual, no?, com al principi, no?, la situació en la que ens veiem, primer les famílies i després les persones, han de mostrar que tu ets diferent i que tens una situació diferent a casa. És realment és cruel, no? Perquè dius, qui vol tenir un problema? O qui vol sentir-se diferent? No? L'humà de per si és social i som gregaris. Quan tu defenses hi ha una diferència a casa meva o una persona defensa, jo, hi ha una diferència en el meu interior, no és un caprici, no? No és...
Sí.
Llavors, Parenthood també és molt, molt recomanable.
Molt bé, perquè també aprofitem després en el Toni el tema de la literatura. Ràpidament, teniu una altra sèrie? Sí?
Em permetries?
Sí, sí, clar, clar que sí.
Ara tots ens hauríem de posar de peu, saludar i posar música solemne, perquè la mare de totes les sèries és Star Trek.
És clar que sí, segur.
Bueno, i també la més representativa també és Big Bang Theory.
Clar.
Sí. Amb la figura del Sheldon, sí. I uns quants més.
D'acord.
Però bueno, Rubén,
endavant. L'autisme i la ficció sempre és una miqueta... té una relació complicada perquè, clar, el que prima la ficció és, al final, han de passar coses. I sovint hi ha situacions que potser es porten doncs, al drama, no? Òbviament. Hi ha una representació doncs, més... no estereotípica, perquè al final una representació autista, com pot ser el protagonista de Typical, és una representació real al final, hi ha persones que són així o molt semblants, però sempre m'agrada, per exemple, fixar-me en la part de la ficció que no està tan... no és tan evident, però encara així existeix. I em passa molt amb la germana del protagonista de la sèrie, que no està diagnosticada, crec, si no recordo malament, només vaig veure les dues primeres temporades, però jo la vaig veure i vaig dir, m'identifico molt més amb la germana que amb el protagonista. I llavors m'agrada molt aquesta part de personatges de ficció que no estan diagnosticats però que sembla que estiguin codificats com una persona autista, no? I jo que sé, per exemple, me'n recordo molt d'una sèrie molt clàssica que és House. House pot ser una persona autista, que és un senyor una mica complicat, però sí. Que realment molts cops són d'actituds que hi ha certes persones autistes poden tenir. Sí. Llavors, sempre m'agrada molt agafar la part aquesta de persones que no són autistes, rescatant una mica el del Forrest Gump, no són autistes obertament, diguem, no ho posa al guió, però hi ha certes conductes que poden assimilar-se, no? Jo m'he identificat molt més amb personatges de ficció que potser tenen conductes semblants que no tant amb personatges que tenen el diagnòstic, no?
Que han sigut dissenyats i escrits perquè siguin autistes.
Clar, no? Al final és que és, a la literatura, a la ficció, a l'art en general, sempre hi ha hagut persones autistes. Una altra cosa és que nosaltres li hem donat aquest nom. Llavors, em sembla molt bonic el fet de que, al final, l'art, com ha dit el Toni... bueno, em sembla com una expressió humana molt, molt bonica perquè permet un tipus de comunicació que s'escapa de lo tradicional, dels codis tradicionals, de lo verbal, dels rituals socials molts cops, i permet una connexió molt més profunda i connectar molt més, no? I hi ha una part que jo he vist, bueno, m'he vist identificat com una manera de connectar-me, d'anar diferent amb els altres.
Clar, en el cas, disculpa una cosa, en el cas del Sheldon Cooper, que quasi tothom actualment quan diu sí, tens TEA, Asperger, la figura del Sheldon, jo he estat buscant, bueno, m'he vist bastantes vegades la sèrie i mai han dit que ell tingués l'espectre autista, no? I buscant-ho, els guionistes no es volen mullar mai i diuen que Sheldon és sheldonista, que no té diagnòstic, però en realitat jo crec que és perquè els guionistes haurien de modificar moltíssim després el que és el contingut de la sèrie, perquè si hagués un diagnòstic hi ha molts tocs d'humor. I jo conec molta gent també dins de la comunitat autista que no està d'acord amb l'humor que es fa amb l'autisme, perquè hi ha moltes situacions que, per exemple, aquella persona està patint per desconeixement, perquè no entén una situació i se n'està fent humor. Llavors, si realment es declarés que el Sheldon té autisme, la veritat és que la sèrie hagués tingut una altra repercussió també.
Molt bé. Hi ha un munt de sèries, hi ha un munt de pel·lícules, i ara passem al tema de la literatura. Antoni, has portat aquí una muntanya de llibres.
Una bona mostra
de llibres, des del més vell, em sembla que el més nou, no?
Segurament, sí.
A veure, però on comencem?
Bueno, ahir vaig remenar una mica la meva biblioteca, agafant, no l'atzar, però una mica sí, llibres on apareixen descripcions, personatges autistes. El primer que vull anomenar, aquest té molts anys, el vaig llegir quan tenia 11 anys, i està bastant destrossat. Són els crims del carrer Morgue, d'Edgar Allan Poe. Aquí és la primera vegada que apareix un personatge, el típic detectiu autista superllest, que és August Dupin, i és la primera vegada, això és del 1840 o 1841, és la primera vegada que apareix un personatge. En aquest personatge es va inspirar Sherlock Holmes i tota la resta de personatges que surten a les pel·lícules i a la televisió. Un altre, aquest és, bueno, no he portat el llibre que més m'agrada, però he portat un de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era autista, és el millor autor, el més famós de llengua portuguesa, un poeta, i té
molt reconegut.
Té coses impressionants en la seva poesia. I era un autista de manual.
Guardonat,
sí, molt, molt.
Sí, jo usualment, en personatges històrics, sempre que diuen, no, era autista, a vegades tinc reparo, dic, bueno, no ho sabem, però amb Fernando Pessoa i altres estic força d'acord. Ah, sí, sí.
Totalment segur.
No hi ha dubtes, vull dir, apareix en congressos científics. Una altra que em fa molta gràcia, que vaig llegir de petit també, és La vida dels 12 Cèsars, de Suetoni Tranquil. Això parla dels 12 primers Cèsars, des de César August. Hi ha diversos estudis científics que parlen de la possibilitat o de la certesa de que alguns dels emperadors, dels primers emperadors, fossin autistes, o Asperger, com vulguem. I hi ha sospites sobre el primer, sobre Juli César, sobre el cinquè, que era Claudi, i sobre el dotzè, que era Dioclecià, o no recordo el nom ara del dotzè emperador, costa una mica tenir tanta memòria, però Domicià, perdó.
Domicià.
Vale. Només per curiositat, si un llegeix això, aquesta és una versió reduïda de la vida dels 12 Cèsars, doncs veurà descripcions. Hi ha coses certes, per exemple, que hi ha paraules que Juli César tenia atacs d'epilèpsia, per exemple, no? L'altre, aquest és el llibre més famós en termes científics sobre l'autisme, que és de Peter Seekers, de Simon Baron Cohen. Aquí està explicat al principi del llibre com un exemple la vida d'Edison, que era també un autista de manual. Tinc temps?
Sí, un minut.
Un minut, doncs ràpidament.
Sí, això sí, són per presentar els tres que tens.
I Fioretti di San Francesco, que és una mica la vida i anècdotes de Sant Francesc i els seus primers companys. I aquí apareix un personatge que estimo moltíssim, que era, se deia Fra Juniper d'Assís, un autista de manual també, i molt divertides les anècdotes que expliquen aquí a la vida de Sant Francesc sobre aquest personatge. Un altre, aquest ve de la tradició del terror còsmic, que és Thomas Ligotti. És seguidor, diguéssim, el continuador dels treballs de Lovecraft. I aquest personatge, que també és un autor autista, escriu coses tremendament potents. És famós per la seva literatura de ficció, però té un tractat filosòfic que es diu La conspiració contra l'espècie humana, que és terrible.
Jo recomano, si algú llegeix, que estigui en molt bon estat d'ànim per fer-ho, perquè
sí. Si no és per tots els públics,
aquest autor
no?
És
públic,
sí, molt bé. Cosa.
Si algú
té alguna tendència, diguéssim, negativa,
més val. Deixar-lo.
Sí, sí, sí.
D'acord.
L'últim parla sobre un personatge extraordinari. Presideix la meva casa en un quadre enorme. Que és Henry Cavendish. Henry Cavendish era un científic del segle XVIII, descobridor de l'hidrogen i de moltes altres coses, i un personatge que s'ha de llegir i s'ha de conèixer. Repeteixo el nom perquè l'heu de buscar, Henry Cavendish.
Molt bé.
I ja està.
Moltes gràcies, Antoni. De veritat que em sembla que ha sigut un programa molt, molt profitós.
Bueno, tot això per Sant Jordi, jo ho tenia.
Ostres, si no ho tenim per buscar, per comprar. Ja, D'acord. Bueno, faré un acomiadament molt ràpid. Moltes gràcies. Em sembla que és un programa molt interessant i tots les persones que ens escolten poden començar a buscar, a apuntar, i qualsevol cosa poden trucar a Aspercam i dir, em recorden el llibre, em recorden la pel·lícula, d'acord? Moltes gràcies.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.